avui tancam un any 2019 marcat a Formentera, com a la resta del país, per les quatre convocatòries electorals, dos generals, unes locals i unes altres europees. Pel que ens toca aquí, la cita amb les urnes ha fet tornar un govern de coalició al Consell Insular, el que de fet era més habitual i tradicional pel que fa a aquests 40 anys de democràcia a Formentera. També recordarem el 2019 per ser el primer any en què s'ha regulat l'entrada de vehicles a la nostra illa. Un any en què s'han detingut a Formentera 175 persones per immigració irregular. Un any en què ha començat a funcionar el TAC de l'hospital a ple rendiment. Un any en què s'ha ampliat l'oferta de l'FP de l'Institut. I un any que s'acaba amb el Formentera de futbol fent aigües en àmbit econòmic. I aquesta mitjanit comença el 2020. Serà l'any en què farem passes decidides cap a la sostenibilitat. Un 2020 marcat pels reptes com la regulació de l'estany d'Espeix, l'establiment d'una barca a primera i darrera hora del dia, la posada en funcionament de la residència, la construcció de l'skatepark o l'abordatge del problema que afecta a tantíssims formenterers i formentereres, la dificultat de l'accés a un habitatge. Volem parlar de tot això amb la presidenta del Consell Insular de Formentera, que ha trobat a bé venir a passar aquest darrer matí del 2019 aquí amb nosaltres a Ràdio Illa. Alejandra Ferrer, benvinguda.
Gràcies, molt bon dia.
Què ha significat aquest 2019 per vostè, un any en què ha passat a ser consellera a presidenta del Consell?
Pues ha estat un any molt, molt intens, bàsicament perquè al maig varen ser les eleccions tenen una preparació de quasi 6 mesos. Això vol dir que a l'inici de l'any 2019, que bàsicament va ser quan es va decidir que la candidatura era amb el meu nom, pues es va començar a fer feina de manera paral·lela amb un munt de projectes que teníem en marxa com a Consell i que tampoc es podien aturar, així que ha estat un any molt, molt intens, l'inici, com bé has dit, d'una coalició, l'inici d'una nova legislatura, bé, amb projectes molt importants en marxa, amb projectes que varen començar aquest estiu i amb notícies i projectes que ens donen els nous reptes per l'any 2020.
Ara parlarem d'aquest vessant públic, no? del govern de coalició que torna al Consell Insular de Formentera. Deixi'm però fer un petit apunt al respecte del caire més personal, no? Com és això de ser president del Consell? Com es porta?
Pues realment, a veure, té una part més representativa. Sí que és cert que s'ha d'estar de per tot, però com ja portava 8 anys al Consell i a més he portat àrees molt diverses, sí que la part executiva o la del dia a dia no m'està suposant cap canvi. És molta més responsabilitat perquè a la fi el president o la presidenta és responsable de totes les feines que fan els altres consellers, a qui ha delegat aquestes competències. I bé, vull dir que com a ciutadà normal segurament es dorm bé, com a consellera mig-mig i com a presidenta un poc menys.
I tornar al govern de coalició, què significa un govern de coalició? Què significa pactar? Significa també cedir, no?
Evidentment, n'hi ha dos partits, el Partit Socialista i Gent per Formentera, amb dos programes electorals, i quan vàrem fer la coalició vàrem pues, establir uns eixos programàtics que volíem dur endavant. Per sort, en el que respecta als temes més importants d'illa, com per exemple la sostenibilitat o els temes socials, pues, el Partit Socialista i Gent per Formentera estan d'acord en la major part dels temes i són aquests els que s'han reflectit en aquest document.
A ningú se li escapa que en el moment de les eleccions hi havia unes diferències importants, a vegades no tant de programa, sinó també diferències personals entre socialistes i Gent per Formentera. Això s'ha anat llimant al llarg d'aquests mesos?
Home, evidentment, jo crec que hi ha dos tempos totalment diferents, uns que són les eleccions, on cadascú tracta de guanyar els seus votants i després pues, fer-se amb aquests resultats. Per exemple, per Formentera varen ser uns resultats inesperats, Evidentment no esperàvem una majoria absoluta, perquè és bé, una cosa que segurament serà única i molt difícil d'arribar-hi, però sí que és cert que esperàvem millors resultats. Això ha acabat en aquest pacte, que té uns mesos inicials difícils perquè s'ha de canviar aquesta dinàmica, no? per part del Partit Socialista, de deixar de ser oposició i passar a ser govern, i per part de Gent per Formentera, pues, de deixar de ser un partit que governava amb majoria absoluta a passar a tenir, pues, més diàleg, més comunicació i haver de consensuar tots els temes que es porten endavant.
Un 2019, ara també ho explicàvem, marcat per aquesta detenció de 175 persones per immigració irregular. A veure, és que comparat amb les xifres de fa dos o fa un any, és brutal el creixement.
Sí, efectivament, s'ha obert bé aquesta via d'entrada cap a les nostres illes. És Formentera, però també són la resta de les illes Balears. Aquestes persones venen d'Argèlia, on hi ha, pues, un problema polític important, i són persones que volen millorar la seva qualitat de vida. Realment no estan sortint d'una guerra, però sí d'un lloc on les seves possibilitats de millora de vida i millora econòmica, pues, són quasi nul·les. Ha estat un any, sobretot un estiu, molt, molt complicat, en el que s'ha hagut, pues, de treballar conjuntament les diferents administracions i cossos de seguretat per organitzar-nos, perquè crec que per aquesta quantitat de gent que arribava no eren suficients cap d'ells. Això conjuntament amb l'àrea de benestar social. Ha estat una feina que es podria dir que, en quant a la col·laboració i coordinació, ha estat positiva, però ara, quan comenci l'any, haurem de fer feina per veure de quina manera ens podem organitzar millor, perquè totes aquestes persones, evidentment, han fet molta més feina de la que els pertoca en el seu horari normal.
Parlant d'aquesta arribada de migrants, això a vegades desperta el discurs de l'ultradreta i també la nostra illa, on l'ultradreta ha aconseguit uns resultats històrics, més de 400 vots.
Sí, efectivament. Jo, per jo, i això és quasi una opinió personal, crec que és un tema que s'ha deixat de banda, no a nivell illa, sinó a nivell estatal. Hem fet molt de temps com que no existeix, i bé. Això, a la fi, pues, fa créixer el problema, i la dreta, pues, s'ha fet ressò, i amb missatges molt, molt senzills, com que aquestes persones són les que minven la nostra qualitat de vida i ens lleven la feina, pues, estan guanyant-se al carrer.
Com es pot combatre aquest discurs?
Pues jo crec que, en primer lloc, treballant el problema i no fent com que no existeix, i començant a treballar les arrels del problema i no només les conseqüències. Evidentment, és molt difícil. Nosaltres, com a municipi, podem fer poca cosa. Podem conscienciar la societat, podem treballar conjuntament amb la comunitat autònoma, però és la comunitat autònoma conjuntament amb l'Estat, i segurament l'Estat amb Europa, els que han de treballar per crear situacions més beneficioses per a aquestes persones, perquè no tinguin aquesta necessitat de sortir cap a altres països on puguin viure millor, no?
Destacàvem també, doncs, que aquest 2019, a l'abril, justament, es va posar en funcionament a ple rendiment ja l'aparell de tomografia axial computeritzada, el TAC de l'Hospital de Formentera, una eina de diagnòstic bé demanada històricament a la nostra illa. Tot i això, l'hospital, doncs, també coixeja d'altres bandes. Vam explicar també a Ràdio Illa ara fa unes setmanes, doncs, que ens havíem quedat sense cirurgia permanent, resulta que el que n'hi havia se n'ha anat. Bé, com valora el funcionament de l'hospital? De fet, fa poc el ple van aprovar una mesura en aquest sentit.
Bueno, a veure, nosaltres des de Formentera estem bàsicament com a consell per demandar totes les problemàtiques i necessitats que té Formentera. Tal i com es va demanar un hospital, pues, continuem demanant totes les especialitats que encara no tenim i que són més necessàries, i sobretot, evidentment, una reestructuració perquè no passin aquestes coses que estan passant ara, com per exemple el tema de cirurgia, entre d'altres.
Clar, des de l'hospital també ens diuen que més enllà de que ells puguin engegar o no els processos de contractació, hi ha un tema socioeconòmic a Formentera, també a Eivissa, a altres bandes, que és la dificultat de l'accés a l'habitatge. Això també posa molt difícil que vinguin a la nostra illa a treballar-hi metges, infermeres, mestres, policies, etc. Com veu aquest problema de l'accés a l'habitatge?
Bueno, el problema de l'accés a l'habitatge no el tenen exclusivament els metges ni els professors, sinó que el tenim quasi tots els habitants de Formentera, sobretot els joves que volen sortir de casa i volen fer-se grans i volen crear una família, també els que venen a fer feina de manera temporal. És un problema, el de l'habitatge, molt important a Formentera, però que està començant a ser important a tot l'estat, com m'has explicat avui de matí. Aquest pacte, aquesta coalició que s'està formant a Espanya, pues parla de manera molt concreta del tema de l'habitatge, i esperem que puguin incorporar mesures que funcionin. Nosaltres, per la nostra part, pues, hem fet aquesta separació de lo que ha de ser turístic, establint un sostre de places i amb un servei d'inspecció que vàrem començar just abans de l'estiu amb l'aprovació de la nova normativa. Aquest hivern estem treballant amb això també. S'està demanant al govern per part de l'àrea d'habitatge pues la apertura d'una oficina insular on es pugui treballar amb totes aquestes persones diàriament que necessiten habitatge i donar un cop de mà, no només en ajuts al lloguer, sinó també en saber quins són els seus drets i en crear unes bosses d'habitatge i treballar pues amb els propietaris també, perquè no hi hagi aquest desconeixement, no?, de les necessitats d'uns i altres. Certament és un problema molt complicat. Veurem també, de cara a l'Estat i a la Comissió Nacional de Mercats i Competència, de quina manera es pot tractar aquest tema per retornar a l'equilibri, no? Jo crec que tots parlem de sostenibilitat, i un dels temes bàsics de la sostenibilitat són les tres potes, i les tres potes han de funcionar. Hi ha una econòmica, hi ha una mediambiental i hi ha una molt, molt important, que és la social, no? Jo crec que en la que més enrere anem com a societat en general a Espanya és en aquesta part social.
Bé, aquest acord d'Unides Podem i del PSOE, que diguem-ne és l'avançala a finalment la investidura d'un govern en principi presidit per Pedro Sánchez, si Esquerra Republicana es decideix, doncs apunta que caldria fixar un índex de preus oficial que està elaborant ja el Ministeri de Foment. Diria que el govern balear també està fent feines en aquest sentit de forma paral·lela. Serien uns preus, una mena una manera de regular el mercat de lloguer en zones que es declarin tensionades. Hi haurà una sèrie de criteris per determinar quines zones poden ser tensionades pel que fa al mercat de l'habitatge. A ningú se li escapa que Formentera té molts números per entrar dins d'aquesta qualificació de zones tensionades. Seria una declaració que hauria d'estar justificada, i a més seria temporal, o sigui, no seria per tota la vida, sinó fins que es solucioni aquest problema de l'accés a l'habitatge. I segons aquest acord de govern, doncs es canviaria l'article 17 de la Llei d'Arrendaments Urbans, que estableix que les rendes dels lloguers es pacten lliurement entre les parts. Amb aquest acord de govern es canviaria aquest article 17. Com veu això de regular el mercat de lloguer? Ho han intentat als Estats Units, també a Berlín, altres zones d'Europa?
Jo, sincerament, ho veig molt, molt, molt complicat. Molt complicat per aquest tema com del Comitè Nacional de la Competència, de la comissió d'aquest comitè, que realment el que defensen fins ara és que l'economia continuï funcionant. També crec que és molt difícil gestionar aquests preus o decidir aquests preus si no es tenen en compte les característiques específiques de cada lloc. Així que crec que no és un tema que hauria de decidir l'Estat, sinó que és un tema que haurien de moure les comunitats autònomes o inclús tenir qualcosa a dir els propis municipis, perquè evidentment no és el mateix el que ha pagat un propietari per un habitatge a Formentera que el que ha pagat un propietari per un habitatge, no sé, a Zaragoza, per exemple, no? I aquests propietaris pot ser que estiguin encara pagant hipoteques que segurament també han pagat a un preu molt més alt del que s'hauria d'haver pagat dins d'aquella bombolla immobiliària. Així que això no és una cosa que es pugui tallar ara i dir, bé, ara regulam els preus i això serà així, sinó que també hem de tenir en compte d'on venim i quins problemes poden tenir part d'aquests propietaris. Després n'hi ha altres o grans tenidors que, per exemple, nosaltres varen presentar al·legacions a la llei d'habitatge del govern balear, perquè els grans tenidors evidentment servien per Mallorca, però per Formentera no hi existien aquesta mena de grans tenidors, no? I crec que sí que s'ha de reflectir les característiques de cada lloc i sobretot pues, nosaltres amb el sostre de places i amb aquest canvi de normativa urbanística el que varen pretendre o el que es pretén bàsicament és crear l'equilibri en quant a les necessitats d'habitatge i quan surtin més pues, automàticament el preu s'haurà de regular.
Deixi'm parlar un poc més també d'altres reptes de l'any 2020, per exemple, la regulació de l'estany d'Espeix. No? Es va parlar que a partir de després de festes es començaria a convocar aquestes reunions amb els afectats. Com anirà això?
Bé, això és una de les bones notícies que hem tingut quasi per cap d'any, no? Aquesta concessió per part de Costes de 30 anys de concessió de l'estany que ens permetrà pues, la regulació i el desenvolupament del projecte que es va presentar. I ara, pues, al gener, haurem de començar a parlar, a consensuar i a veure de quina manera ho podem dur endavant pues, amb tots els usuaris i els sectors afectats.
Es farà a través del Consell d'Entitats o d'un altre organisme? O...
Això no t'ho puc dir encara, però en principi hi ha uns cupos o quotes establertes, vull dir que el projecte és relativament tancat i el que s'ha de parlar és la regulació de qui i com es gestiona dins d'aquell espai.
Creu que el 2020 sí que serà l'any en què s'aprovarà el decret de transport marítim per part del govern balear?
Jo crec que des de fa uns mesos s'estan fent grans esforços i això es veu també en la voluntat d'anar separant coses per anar-les solucionant. Tenim el tema de la barca, la primera i última barca del matí, que crec que bé, és una molt bona notícia, una altra d'aquestes dues notícies espectaculars que tenim per acabar l'any. Lo cert és que, evidentment, el decret desenvolupa una llei que es va aprovar a l'any 2010, vull dir, fa 10 anys, quasi. I això significa que en molts de temes aquesta normativa segurament inclús està desfasada i són els problemes que s'estan tinguent de cara a la Comissió Nacional de Competència o altres informes que han arribat pues, demanant unes justificacions que en el moment que es va aprovar la llei no eren necessàries. Haurem de fer feina, però sí que em consta que tenim ja grups de feina tancats, que hem incorporat nova gent, que hem incorporat noves administracions, perquè el pròxim tema molt, molt important, a part de poder establir unes freqüències fixes que no siguin voluntat de l'empresariat de les navilleres, encara que estan demostrant bona voluntat en quant a això, és el tema de les freqüències. Tots hem parlat els últims estius de la quantitat d'embarcacions que creuen els freus, que passen per damunt d'un parc natural. Parlam de 2.000 embarcacions de temps lliure i 170 freqüències, 168 aquest any, freqüències de transport regular amb una ocupació a l'estiu del 30% i si ho feim a tot l'any d'un 14%. Evidentment, si volem parlar de sostenibilitat, volem parlar de protecció del nostre entorn, sobretot dins d'un parc natural i passant per damunt d'una Posidònia declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 99, pues s'han de prendre mesures que, a més, estic segura que no tenen cap afectació econòmica tampoc per les navieres, perquè a la fi fer sortir un barco buit pues, també té els seus costos.
Recordem que a partir de l'1 de març seria la data límit perquè s'estableixin aquestes primera i darrera barca del dia per part de Transmapi i de Baleària. Altres temes que ens afectaran aquest 2020 serà l'any de la posada en marxa de la residència?
Bé, s'acabarà l'obra de la residència, s'ha de fer el reglament d'usos, s'ha de fer tota la part d'instal·lacions, mobiliari, contractació de personal, etc. I jo crec que parlam del primer mes del 2021, de gener del 2021, quan sigui efectiva la... l'apertura.
Aquest serà un canvi important a la nostra societat. Mai hem tingut una residència formentera i fins ara els formenters que hem hagut d'emprar un equipament com aquest, doncs hem hagut de canviar d'illa amb les molèsties i despeses que hi venen associades. També serà un any esperat per alguns al·lots que van assistir a la darrera sessió del Consell de Participació de la Infància i la Joventut i se'ls va prometre que aquest 2020 serà l'any de l'Skate Park.
Sí, a més és que ja està tot fet, el projecte fet, s'ha fet conjuntament a més amb Patrimoni, perquè és una zona que hi estava afectada, i a final de l'estiu, quan estigui feta la part contractual amb l'empresa, es començaran les obres de manera immediata. Això és un tema molt, molt demandat i que va sortir molt, sobretot, als plens de la infància i inclús també en alguns consells d'entitat, i estic segura que ho seran molt.
Bé, i per cert, l'altre dia van rebre la visita d'alguns representants de la nova junta gestora del Formentera. Mm-hmm. Què tal la trobada? Es van trobar amb antics companys de govern, com sí. En Jaume Ferrer?
Sí, en aquest cas sí. Bé, bàsicament varen venir a presentar-se, a parlar un poc de la situació en la que es trobaven, que encara no la coneixien al 100%, pues a demanar ajuda al Consell en el sentit de ser àgils amb les subvencions i de poder treballar conjuntament i donar un cop de mà en l'organització per poder sortir endavant, i va ser una primera trobada de presentació.
El Consell valora, diguem-ne, finançar aquest deute del Formentera?
Bé, jo crec que el Consell no pot finançar deutes ni de clubs ni d'altres empreses, però sí que podem donar un cop de mà i ajudar en aquesta nova gestora a reorganitzar tot el tema, i sobretot a ser àgils amb les subvencions i treballar dins de la mateixa línia que treballàvem, però donar un cop de mà, sobretot en temes organitzatius i veure de quina manera poden treballar amb patrocinadors i de més.
Són les 9 i 34 minuts, les 4 i 34. Hem estat conversant amb la presidenta del Consell Insular de Formentera, Alejandra Ferrer, aquest darrer dia de l'any, 2019. I ara, presidenta, doncs arriba el moment del test d'en Bernat.
Bé, em fa por. No,
a mi també, presidenta. Bon dia, Bernat, de nou.
Molt bon dia. Gràcies, presidenta, per aquesta entrevista de cap d'any i per accedir a aquest test que comença, amb una declaració d'intencions per part teva. No tancaràs la ràdio després d'aquest test?
Quines opcions de resposta tinc?
Sí o no?
Si no, no sabe, no contesta.
Acceptem aquesta resposta com un no. Comencem. Què és el primer que fas quan et lleves?
Anar al bany,
perfecte. El primer cop que vas dir t'estim a un jove per amor, ho vas fer en alemany, castellà o formenterer?
En castellà,
molt bé. De petita eres més de Barbies, Nancy, Pinipon, clics de Playmobil o Lego?
Lego i pedres i arbres i camp.
Molt bé, o sigui, una miqueta Mowgli, eh?
Sí, poques joguines.
Una miqueta salvatge. Molt bé. Quan la gent comprava diaris, tu en compraves?
A casa els diaris arribaven per el meu pare, sempre. Així que sempre estaven a casa, a més 4 o 5.
Val, en tenies algun de predilecte?
Bueno, teníem sobretot El País, uh-huh, i El Jueves, una volta per setmana, era obligatori.
Molt bé. Escolta, mira, et conviden a dinar el mateix dia en Mates i en Bausà. A qui li dius que sí?
Si és cap de setmana, cap dels dos.
No és cap de setmana, és un dimecres.
Un dia de feina, doncs no ho sé, ens hauríem d'organitzar. Que vinguin els dos a la vegada, no?
Els dos a la vegada?
Sí, perquè no, així...
No n'hi ha algun que et faci més curiositat conèixer...
Menys temps... No, sincerament no.
Fan una miqueta de mandra, veig.
En Bausà, a més, el conec. Vull dir, ja, jo vaig estar ja com a consellera quan ell era president del govern. El Matas no el conec, però tampoc tinc massa interès.
Vinga, som-hi. Ets de mirar sèries?
Sí.
Sí, la millor que has vist mai, va.
El ala oeste de la Casa Blanca.
Molt bé, vas aprendre molt del... la gestió del poder i de les pulsions innombrables.
Bueno, jo crec que per aprendre molt ha de ser una mescla entre l'ala oeste de la Casa Blanca i House of Cards, no?
Molt bé. En fi, i la que mires ara? Mires una sèrie?
Pues ahir vaig acabar de veure la primera temporada de Line of Duty.
Line of Duty, la nostra experiència sèries, no sé si la coneix, en León, jo no. Tu la coneixes, Pepo?
No, Line of Duty.
De què va, presidenta?
Pues bàsicament va dins de corrupció dins de la policia. I bé, de tota una trama corrupta dins de policia a Escòcia.
Ah, molt bé, interessant. Mira, a quina plataforma?
A Netflix.
A Netflix, molt bé. A quines altres plataformes tens, a part de Netflix?
Ui, Netflix, HBO, Amazon Prime...
Les tens totes, presidenta.
Bueno, som de sèries.
Ens recomanem Filmin, ens recomanem Filmin.
Ah, Filmin també.
També, tens, molt bé.
També.
Escolta una cosa, t'agrada conduir?
M'agrada conduir.
Has fet algun viatge llarg al volant?
Ara fa temps que no, però molt, sobretot perquè quan ma mare vivia pues, anàvem a Alemanya i tornàvem en cotxe fent aturades.
Perfecte. Escolta, a quina banda d'Alemanya?
Pues depèn, Múnich, Colònia, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg...
O sigui, a tot arreu, i sí. De nord a sud.
Sí.
Molt bé. Escolta, una cançó que et posi els pèls de punta.
Una cançó que em posi els pèls de punta. Pues una cançó que m'agrada molt, més clàssica, seria la banda sonora d'Amélie.
Molt bé. Perfecte.
I una més moderna, pues Halsey, Sorry.
Ah, aquesta no la conec. Vinga, va, un racó de Formentera que no et canses mai d'anar.
El camí d'Esbrois, que el tinc de vora a casa i per caminar és meravellós.
Vi negre o blanc?
Blanc.
Blanc. Una copa per després de sopar?
Un patxaran.
Un patxaran, carai, aquesta sí que no l'esperava. L'esperaves tu, Pepo? Pepo, no ens donis l'esquena, ja sé que estàs aquí resant el rosari. No ens donis l'esquena, per favor. Vinga, va, una ciutat europea.
Londres.
Londres, molt bé. Un barri de Londres, doncs, va.
Chinatown,
o sigui, de vora el Soho, a sota el Soho, allà a menjar ànec, no? A menjar
exacte,
pato.
De tot.
Molt bé. Un color?
El negre.
El negre, sí. Bé. A més, vesteix de negre avui també. Et poses perfum?
Sí.
Sí. Fa servir pijama per dormir?
No.
No? Un professor d'escola o institut que et marqués?
Un professor de literatura que vaig tenir a l'institut.
Aquí, recordes el nom?
José Antonio Hidalgo.
José Antonio Hidalgo. L'han tingut, per tant, altres formenters?
Segurament sí.
Molt bé. La teva xarxa social preferida?
Instagram.
Instagram, d'acord. És la que està ara mateix més, en fi, més no de moda.
La veritat
però...
és que només tinc Instagram i Twitter, que tampoc tinc molt i vaig molt en compte.
Vinga, va, vols ser enterrada o incinerada?
Si pogués ser cap de les dues coses, però,
no, però
incinerada.
Haurà de ser.
Incinerada.
Incinerada. Ets creient?
No.
No? Al cap de l'any cuines o fregues més plats? En altres paraules, qui cuina més a casa, tu o la teva parella?
Decididament la meva parella, tinc molta sort.
Perfecte. T'agraden els polvorons?
M'agraden, però després d'un ja tinc suficient.
I els torrons? Un torró, va, digue'ns, el que t'agrada... Si ja no t'agraden...
Els bàsics, el dur i el
tou. Molt bé, perfecte. Xixona i de metge. Japonès o xinú?
Japonès.
I et mereixes en un dia de temporal en barca?
Sí.
Sí? Prens biodramina?
Sí, estic... No prenc res. Si estic tancada a dins, sí. Si tenen l'aire condicionat posat, no tant. I la veritat és que en els últims anys menys, perquè s'ha de viatjar tant que t'acostumes.
Molt bé. Has regalat un Satisfyer a alguna amiga?
No.
No? Has provat el Satisfyer?
No.
Bueno. Tens cassogues?
Poques.
Sí, poques? Val. Et poses nerviosa quan vens a Ràdio Illa?
Quan entro sí, després se'm passa.
T'agrada més la finestra o el passadís a l'avió?
Finestra.
Finestra. Quants cavalls has tingut?
4.
4 cavalls. Algun que recordis especialment?
Bé, els 4 els tinc 4. Encara.
En 4 els tens encara. Xiu-xiueges els cavalls?
A vegades sí. No em fan cas, però.
No em fan cas? De vegades prefereixes parlar amb els cavalls que amb segons quines persones?
A vegades els animals són millors persones, sí.
Tens un fill i una filla. Nens i nenes són diferents?
Molt.
Has posat molts càstigs com a mare?
No, la veritat és que baso la meva educació en la confiança i tinc molta sort. Són dos al·lots molt tranquils, 12 i 17, que estan, els agrada la música, l'esport, anar a muntar a cavall i ara mateix, creu els dits, encara no he hagut de posar càstigs greus.
Has fet vacances aquest Nadal?
He anat 4 dies a visitar la família.
A Alemanya?
A Segovia, no. A la Segovia. Família de la meva parella.
Perfecte. Menges raïm la nit de Cap d'Any?
Sí.
I per acabar, demanes un desig?
No.
Oh, vale. Gràcies, presidenta, i molta sort aquest 2020.
Ara, quan tanquem, em contestes tu les mateixes.
No passarà.
Molts anys i bons.
Quan sigui president i faci feina a Ràdio Illa, estaré encantat. Ja vaig perdre la vergonya fa molts anys. Fins ara.